La taula de l'Evangeli.
Salutacions cordials, amics, amigues, oients d'aquest programa La taula de l'Evangeli. Com saben, dediquem 30 minuts a escoltar i comentar les lectures de la missa de cada diumenge amb dos tertulians per a fer aquesta tasca. Som ja el diumenge 17 de durant l'any, litúrgicament parlant, i els nostres convidats aquest diumenge són mossèn Josep Maria Turull, rector de la Sagrada Família de Barcelona, a qui saludem. Hola.
Bon dia i bona hora.
Gràcies per ser de nou aquí. I també ens acompanya la Fàtima Ramos, que és membre de la institució teresiana i és pedagoga terapèutica. Hola.
Hola, bon dia, bon diumenge.
Dia. Gràcies. Doncs, comencem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge 17 de durant l'any és del segon llibre dels Reis i del capítol 4.
En aquells dies, un home de Baal Salissà va dur a l'home de Déu Eliseu 20 pans d'ordi, els primers de la collita, i vi novell. Eliseu digué al seu servidor: «Dóna-ho a tota la comunitat i que mengin». El servidor li contestà: «Com puc donar això a un centenar d'homes?». Però Eliseu insistí: «Dóna-ho a tota la comunitat i que mengin, això diu el Senyor. Tots en menjaran i encara en sobrarà». Ell ho repartí, en menjaren i encara en sobrà, tal com el Senyor havia dit.
El capítol 4 del segon llibre dels Reis està dedicat a alguns miracles d'Eliseu, profeta presentat com a deixeble d'Elies i el seu successor, com a cap d'una comunitat profètica a la vora del Jordà. Eliseu va actuar al regne del nord d'Israel, cap al segle 8è abans de Crist. Bé, això és una mica de situació, però vosaltres teniu la paraula per explicar la llum que conté aquest missatge que ens dona aquesta primera lectura. Digueu.
Jo comentaria el fet aquest que posa de manifest que per a Déu res no és impossible, això que l'àngel li va dir a la Verge Maria. Doncs això es fa realitat en aquí, en aquest cas, amb Eliseu, com semblantment s'havia fet amb el poble d'Israel quan anava pel desert d'Egipte, que reberen el mannà i que en tingueren tots el que necessitaven, i com en tindrà, doncs, si hem mirat enrere, si mirem endavant, precisament ho veurem a l'Evangeli, quan ens parlarà d'aquesta multiplicació dels pans i els peixos per part de Jesús. I un Déu que és capaç de fer possible allò que sembla impossible, però que compta amb nosaltres, perquè compta, en aquest cas, doncs, amb el que aquest home de Baal Salissà va aportar. Que era poc per aquella gent, 20 pans d'ordi i vi novell, que ja diu què és això per 100 persones. La confiança en Déu no s'ha de perdre mai, perquè ell pot fer possible allò que per nosaltres sembla impossible.
Sí, dins d'això, d'abans d'un fet impossible, no, la confiança en Déu és molt important. I jo el que veig en aquesta primera lectura d'avui, que està molt relacionada amb l'Evangeli, és el fet de donar de menjar, i donar de menjar a tota la comunitat, a tot el poble, no? És un element d'aquesta estimació de Déu que parlem, no? Que Déu ens estima, doncs és un fet concret, compartir el que tenim. Ja ens comencen a parlar de que la manera, una manera d'estimar i de fer possible l'impossible és compartint.
I creieu que tenim aquesta consciència com a cristians? En general sí, però se podria fer algun matís? O Josep Maria, com ho veus tu?
Massa sovint tenim por del que ens pot faltar a cadascú i mirem d'anar reservant, anar estalviant, anar guardant, que s'ha de fer, però a vegades això ens impedeix aquest mínim de generositat que Déu pot multiplicar.
Fàtima, tu com ho veus?
Jo el que veig és que sí, home, és... a vegades el fet cultural té una impronta molt forta en els pobles, no? Uh-huh. I no tota la humanitat, depèn de quina cultura vinguis, estàs més preparada o no per entendre i ser conscients d'aquest fet que en el compartir tot es multiplica i que en el compartir creix l'estimació i la fraternitat entre tots els pobles, siguis de la cultura que sigui. Jo vaig rebre un impacte molt fort quan vaig estar a Guinea Equatorial, perquè allà no parlaven tant del compartir, però sí de la solidaritat, no? I una vegada, jo recordo, i hi ha molta estimació perquè em va fer obrir els ulls, no? Uh-huh. Davant d'aquest fet. Un company de feina, d'allà, natiu, es va acostar i em va dir, mira, Fàtima, jo de tant en tant he anat a Espanya i sé com viviu vosaltres aquest tema, i no és el mateix que en la meva cultura. Vosaltres ho teniu molt universalitzat. Potser la fe, em va dir fins i tot, potser la fe en Jesucrist us fa viure-ho així també, però en la meva cultura costa molt, tot i que siguis catòlic. Diu, perquè nosaltres, culturalment, jo he de ser solidari, frater, compartir amb el de la meva tribu, no amb tota l'ètnia, amb el de la meva tribu, que és més petita, és com la gran família, no? Doncs, clar, a mi em va fer pensar que a vegades, bueno, parlem lo de compartir, bueno, compartir ho entenem tots igual, no. Yeah. Que hem de fer un camí d'educació, i jo, de fet, jo crec que sí, que a nivell d'església, home, ens ajuda molt, no? Perquè moltes vegades, a nivell de diguem-ne, de socialització, de càritas, de al nivell de sacramental, tot és comunitari, no? És com un camí d'anar aprenent el compartir.
De fet, si el nostre Déu és un Déu de vida, és lògic que dona vida, que doni vida. I per viure has de menjar, si no et mors. I llavors, per això, un Déu que fa que hi hagi menjar per tothom. Ho veiem ara, en aquesta lectura, i ho veurem després encara més a l'Evangeli.
Uh-huh. Algun altre matís? Perquè això del compartir, no sé, fem-lo més proper a nosaltres. O sigui, pel que heu dit sí. Ha quedat bastant clar, eh?
No cal fer-lo més proper. Tothom sap què és compartir. Sí? Una altra cosa és que ho vulgui fer.
Exacte.
Però ja sap el que és compartir.
Veus, ja has fet una nova aportació, que això és el que volia.
Mira,
fer una aportació.
Les veïnes o els veïns, que a vegades et falta, jo que sé, el sucre o la sal, i demanes al veí, no? I comparteixes. Jo crec que sí, que estic d'acord amb el Josep Maria. Saber-ho, ho sabem. Uh-huh. Ara, una altra cosa és, bueno, gestionar-ho i activar-ho en la teva vida com cosa natural i normal.
Sí, sí. Molt bé, això és el que volia que diguéssiu. Gràcies. Molt, m'heu entès molt bé. Gràcies.
T'agrada punxar.
Sí, sí, clar. Mm?
I ens
la taula
punxar.
De l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és també, com diumenge passat i l'anterior, de la carta de Sant Pau als cristians d'Èfesi, del capítol 4.
Germans, jo, pres per la causa del Senyor, us prego que visqueu com ho demana la vocació que heu rebut, amb tota humilitat i mansuetud, amb paciència, suportant-vos amb amor els uns als altres, no escatimant cap esforç per estrènyer la unitat de l'esperit amb lligams de la pau. Un sol cos i un sol esperit, com és també una sola esperança que neix de la vocació rebuda. Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare de tots, que està per damunt de tot, actua a través de tot i és present en tot.
Exhortacions pràctiques de cara a la vida cristiana. Hi ha, però, una exhortació bàsica. La unitat en una mateixa fe i una mateixa crida, que es tradueix en una vida comunitària sense baralles ni trencaments, sinó en un sol interès mutu per al bé de tots els que formen la comunitat. Això ho palpeu a les nostres comunitats, entenc, no? Com ho veieu?
Sí, jo penso que sí, que és el camí al que volem anar, no? Comunitàriament. L'amor per la unitat no és res més el que diem estem units perquè units fem més força. I jo penso que en el cristianisme passa igual, no? En la mesura que estem units per l'eix més gran que és Déu, que és l'amor, estem més units i podem fer més força en el fet d'estar pendent dels altres, no? De ser conscients, de créixer en tot aquest que hem vingut parlant, de compartir, de ser conscients. Penso que és una manera d'anar creixent i d'estar pendents i avançar-nos potser a les necessitats dels altres, del veí, del que passa. Jo, a mi se m'obre el cor quan a vegades m'ha passat que en el metro et veuen o veiem a una persona i algú s'acosta i li diu, li passa alguna cosa? Doncs per mi estem parlant d'aquesta unió en l'amor. Mm-hmm. No sé.
Jo tinc la sensació que quan Pau escriu aquesta carta és que ja hi ha enrenou. Sí. Vull dir que ja hi ha... Perquè normalment quan dius les coses les dius per alguna cosa.
Sí,
i quan parla d'aquesta manera vol dir que ja als començaments de l'Església ja hi començava a haver divisions, cosa que ja ens transmet també Sant Lluc en els Fets dels Apòstols. Per això crec que això que sembla... que és una explicació, una constatació, també és una petició, no? Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare de tots. Per tant, vol dir que i ja Sant Pau avisa, dir, ep, que les coses van per aquí, perquè és un sol Déu i tot camina cap a la unitat. Recordàvem precisament quan la setmana passada en aquesta mateixa carta ens parlava que Jesucrist havia unit la humanitat de dos pobles separats i enfrontats, n'ha fet un nou unit entorn d'ell. Doncs llavors precisament això és subratllar, doncs precisament si ha unit no podem separar. I el perill és que molt sovint encara separem. Que encara, doncs això, veiem com hi ha aquestes ganes de separar, de separar-se de l'Església per coses trivials, a vegades, per qüestions econòmiques, per qüestions de neures personals. Per això val la pena dir, quan vingui la temptació, la gran temptació de creure't que tu en saps més que tota l'Església, i per tant, com que l'Església no va amb mi, jo em separo de l'Església, dir, repeteix, torna a sentir... Això que fins i tot és un dels cants més cantats. Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare de tots. No un sol home o dona que fa girar tothom al voltant seu, sinó tots entorn de Jesucrist.
Sí, jo penso que les lectures d'avui tenen un fil conductor, no? De construir el tarannà que hem de tenir les persones que volem seguir el Crist. I jo insisteixo que la clau és l'estimació, no? Dels uns amb els altres. Quan més units estem, en el moment de la dificultat, com potser la comunitat de Pau li passava, doncs podem ensortir-nos una mica millor, no? I, bueno, ens hem d'estimar els uns als altres, dic, compartir el que som i tenim. Bueno, jo, si sóc una persona de Pau... doncs no he de fugir de situacions conflictives perquè sé que potser hi ha persones que només amb la seva presència donen pau als altres i fins i tot diuen i expressen. Bueno, si t'expliquen el que passa, potser tu diguis que és una tonteria. Doncs ja estàs donant el que tu ets, no? Doncs si ets una persona que saps escoltar, doncs no fugir d'escoltar els teus amics, els familiars que ho necessiten. Jo penso que per aquí és el camí de l'estimació i el compartir, des del que ets i des del que el tenim, també, clar.
Josep Maria, quines característiques diries que té aquestes... Tothom, els nostres oients ho saben, però no va malament recordar-lo. Quines característiques creus que té aquesta estimació cristiana per distingir el que és l'amor cristià del que és l'amor de persones que no comparteixen la nostra fe ni ho volen fer, per dir.
El que passa és que jo, com Sant Pau, no separaria. Perquè al
no
final
separes, però
hem
explico.
Estat, m'explico, hem estat creats per Déu i creats per arribar a la comunió amb Déu i, per tant, creats per estimar. I, per tant, tot amor autèntic ve de Déu.
Perfecte.
Tant el dels cristians com els, com els que no ho són. Evidentment, al final és assolir la plenitud de descobrir i viure d'aquesta font que és Déu mateix, d'aquest Déu que és amor. I aquí, de fet, on ho defineix d'una manera molt bonica és en el famós himne de la caritat de Sant Pau, a la carta, a la segona, a la carta als Corintis, on ens parla, doncs, això que ja podria jo fer, ser el rei del mambo, que si no estimés no valdria per res, i l'amor és el que és capaç de suportar-ho tot, de viure en la veritat, de viure doncs, en la capacitat, doncs, això d'escoltar, etc. I aquí ens en parla d'aquestes característiques de l'amor, que diu això, quan diu Sant Pau, us prego que visqueu com ho demana la vocació que heu rebut, amb humilitat i mansuetud. Això és propi de l'amor. L'amor no és el que va esclafar l'altre, sinó que és el que es posa al nivell del més baix perquè no quedi ningú per sobre seu. Allò que deia també Santa Teresa, tan bonic, no? Que la humilitat, andar en la humildad, és andar en la verdad, i que hem de tenir present. Igualment, la mansuetud, el que estima, no és el que va renyant tot el dia, sinó que és el que sap dir les coses de manera amistosa, amb tranquil·litat, amb paciència, això que és del que més ha faltat sempre en la història de la humanitat i que segueix sent el que faria que algú es fes ric, perquè si trobessin la pastilla de la paciència, escolta, seria l'elixir més buscat. Suportant-vos amb amor els uns als altres, això que cada vegada costa més, perquè costa tant que les famílies tirin endavant, que les comunitats segueixin juntes, perquè això de suportar-nos cada vegada ens costa més i creiem que al final qualsevol cosa és insuportable i això és una espiral molt negativa perquè a la que entres en aquesta dinàmica cada vegada qualsevol tonteria més petita és suficient per no suportar-se. Crec que Sant Pau doncs, ja ens indica el camí de l'amor veritable que és l'amor cristià.
Mm-hmm. Molt bé, perfecte. Doncs, si us sembla, seguim, sí? Doncs vinga.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Ara escoltem l'Evangeli, que aquest diumenge, 17 de durant l'any, és de Sant Joan i del capítol 6è.
En aquell temps, Jesús se n'anà a l'altra riba del llac de Galilea, al llac de Tiberíades. El seguia molta gent, perquè veien els senyals prodigiosos que feia amb els malalts. Jesús pujà a la muntanya i s'hi assegué amb els deixebles. S'acostava la Pasqua, la festa dels jueus. Jesús alçà els ulls, veia la gentada que anava arribant i preguntà a Felip, «On comprarem pa perquè puguin menjar tots?» Ho preguntava per veure què hi deia Felip. Jesús ja sabia què volia fer. Felip li respongué, «Necessitaríem molts diners per poder donar només un tros de pa a cadascun». Un dels deixebles, Andreu, el germà de Simó Pere, diu a Jesús, «Aquí hi ha un noi que té 5 pans d'ordi i 2 peixos, però què és això per a tanta gent?» Jesús digué que fessin seure tothom. En aquell indret hi havia molta herba i s'hi assegueren. Eren uns 5.000 homes. Jesús prengué els pans, digué l'acció de gràcies i els repartí entre tota la gent asseguda. El mateix va fer amb els peixos i en repartia tant com en volien. Quan tothom quedà satisfet, digué als deixebles, «Recolliu el que ha sobrat, que no es faci malbé». Ho recolliren i de les sobres d'aquells 5 pans d'ordi n'ompliren 12 coves. Quan la gent s'adonà del prodigi que Jesús havia fet, començà a dir, «Segur que aquest home és el profeta que havia de venir al món». Jesús, sabent que anaven a apoderar-se d'ell per fer-lo rei, es retirà tot sol a la muntanya.
La multiplicació dels pans i dels peixos és un esdeveniment clau dels relats de la vida de Jesús. És com la darrera gran predicació massiva del Senyor, qui enmig de la multitud fa un signe públic del regne. Déu promet felicitat, per a tothom. Ofereix un banquet per a tothom i on ningú es quedarà amb gana.
Sí, aquí veiem ben clar que una manera d'estimar és aquesta, de donar l'aliment que necessitem en el moment que ho necessitem. I no, potser que en aquest cas es parli del aliment concret, el pa, no? Però també moltes vegades tenim gana de vida, gana de felicitat, gana de llibertat. I, doncs, és Jesús el que està convidant-nos, no només és ell el que ho fa, sinó que ens convida a tots que donem aquesta satisfacció, no? Ja sigui d'aliment o del que sigui. Però no com normalment fem totes les coses, que sembla que tot té un preu i que cal comprar i que cal tenir diners per fer aquest compartir. No, és el que tu tens, és el que entre tots podem portar. Potser jo no tingui avui res més que un plat per dues persones, un arròs senzill amb verdures, però es presenten dues persones més. Doncs, el que hi ha ho repartim, compartim i satisfem aquest moment de gana, d'aliment en aquest cas, no? Jo penso que Crist parla molt clar de l'estimació en aquest cas, no? Donar-li l'aliment que necessita la persona. I ja dic, torno a dir, no només de l'aliment.
Nosaltres a la Sagrada Família hem tingut totes les celebracions de la Primera Comunió aquests dies de maig i juny. I, de fet, jo faig servir aquest evangeli, ja sigui la versió de Joan, que acabem de sentir, o d'algun altre evangelista, com a lectura d'aquestes celebracions de Primera Comunió. Perquè crec que és una acció profètica de Jesús respecte de l'Eucaristia. I, per tant, ja anuncia que ell ha vingut perquè tinguem vida, com diu Sant Joan sovint, perquè tinguem vida i la tinguem en abundància, i aquesta vida arriba pel menjar. I donant aquest menjar físic, que és el pa, que és el peix, fent que n'hi arribi per tothom, fa entendre que ell ha vingut per això, perquè ell és la vida, com ell ens ho diu. Soc la resurrecció i la vida, jo sóc el camí, la veritat i la vida. I, per tant, com la dono, aquesta vida? Doncs la dono a través del pa, aquí físicament, però sobretot que és un anunci del pa de vida, que és el pa de l'Eucaristia. I els faig veure, els faig reflexionar. Després, fixeu-vos, en sobra, oi? Sí. I què fan? El llencen? No, oi? I on el guardem? I doncs aquí el van guardar perquè no es fes malbé. Doncs també, el pa de l'Eucaristia el guardem a on? Allò, a vegades alguns es despisten, no, on deu ser? A la nevera? Dic, no, al sagrari. Ah, vet aquí, sí. Llavors, precisament perquè aquest pa de vida no es perdi, no es faci malbé, sinó que em pugui donar també a molta altra gent. El que passa és aquí, també. Llavors, aquesta gent, Jesús ho fa amb aquesta finalitat, però em fan una lectura, com sempre, tergiversada. Diu, deu ser el profeta, però després el busquen no per ser el profeta, sinó per fer-lo rei. I per què per fer-lo rei? Com ja anirem veient, perquè això ho anirem seguint durant molts diumenges, no? Perquè, d'aquesta manera, doncs ens estalviarem de treballar i amb el nostre treball guardar-nos el menjar.
Sí, i en aquesta línia, Josep Maria, jo moltes vegades amb aquest evangeli el que reflexiono és, i jo, llegint tot això, per què sóc cristiana? Per què sóc seguidora de Jesús? Perquè em dona l'aliment aquest? Per què?
Te quiero por el interés.
Exacte. I jo penso que he de estar en contínua revisió, posar-me sempre en aquest discerniment, que és el tarannà de tot qualsevol cristià, no? De dir, per què segueixo a Jesús, no? Perquè em dona l'aliment, però no només és el material, no he de pensar en les coses materials. Jo crec que he de pensar en aquesta idea o línia que ell ens dona de saber estimar els altres. He de saber estimar els altres compartint, i torno a dir-ho, compartint el que sóc i el que tinc, no? Compartint això i, a més, cuidar-me per poder, i jo dins del discerniment poso també lo del cuidar, cuidar-me per poder ser una persona conscient, atenta, alerta, de que he d'ajudar contínuament, però no perquè per obligació, sinó perquè l'amor a Déu és tal i vull seguir-ho de tal manera que la seva vida és la meva vida, que el que ell fa, el que ell sent, el que, bueno, tot ha de ser el que jo, és el model que jo tinc, és el camí, és la vida meva, no? És el que em donarà la felicitat.
Jo crec que també ens convida, sobretot, a valorar aquest gran sacrament de l'Eucaristia, no com una obligació, no com un compliment, sinó com una necessitat, perquè al final, d'on no n'hi ha, no en raja, i per tant, si no tenim la vida de Déu, no la podrem donar. Clar. Al final, també, hi ha compartís que sembla per filantropia, i això dura el que dura. I no dura, normalment no dura excessivament. En canvi, de dir, aquí, encara que ens l'esguerrin, però precisament perquè, com que Déu no para de donar, és una font que brolla dins nostre i que per part d'ell no para de brollar, doncs això n'hi ha i em pot fer rajar. I llavors, doncs, això, aquesta vida que rebem, i que ja dic, jo crec que en aquest moment això ens ha d'ajudar a viure adequadament l'Eucaristia, com aquest moment d'aquest convit joiós, en el que, així com fem tants altres convits, doncs, amb la família, amb els amics, doncs aquest és el gran convit amb Jesucrist, amb la gran família dels fills de Déu, que ens omple de vida, no material, sinó de vida interior, que ens permet compartir-la i ser instruments de vida amb els altres.
Molt bé, eh? Ara, perquè no podem aplaudir, però si no, ho ha deixat rodó, eh? Moltíssimes gràcies, Josep Maria Miraveus, que li he provocat un somriure maco, eh? Moltes gràcies també a tu, Fàtima Ramos. I també moltíssimes gràcies als oients per la seva fidelitat al programa. Gràcies de debò. Gràcies, com no, al Jordi Carretero, que ha fet possible la conducció tècnica, i a la Cristina Orduña, que ha fet la locució de les lectures. Dir-los que a la direcció i presentació hi ha la Maria Marín, la que us parla. Diumenge vinent, si ho desitgen, ens retrobarem amb vostès aquí en la sintonia de Ràdio Estel, en la qual són convidats a romandre per escoltar altres programes. Però recordin, diumenge vinent tenen una cita amb nosaltres aquí a la taula de l'Evangeli. També, finalment, doncs, dir-los que gràcies pels seus missatges de correu electrònic, dient-nos suggeriments, opinions i comentaris sobre el programa. Gràcies de debò. taulaevangeli@radioestel.cat taulaevangeli@radioestel.cat Una abraçada per a tots. Adéu-siau.